el butlletí de les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Les 10 i 5 minuts, continuem aquí a La Gran Vida, segona hora de programa. Aquesta primera horeta que mos ha passat volant amb una tertúlia, amb companys i amics que han parlat una mica de la situació de Veneçuela, la situació de Groenlàndia i també han tocat un poquet d'Iran, aquesta crisi. I després han tingut en Julio Bastida, ja sabeu que cada setmana mos du diferents temes de successos i tribunals, ja una mica en temes més propers de Ca Nostra, de les Illes Balears. I ara tenim una segona hora molt entretinguda. Ja sabeu que cada setmana feim una passejada per Mallorca, de la mà d'en Raül Valls, i el que feim és mirar, a veure què podem trobar, a vegades anar a un mercat, a vegades parlant de Betlems, ara durant aquest mes de desembre, però en Raül Valls va voltant, i a les portes de Sant Antoni resulta que ell ha trobat també el que serien rebaixes. Vinga, vosaltres heu anat de rebaixes? Ja heu canviat tot allò que no vos agrada de Nadal? Que això és una cosa que feim tots, eh? No, que sí. I jo he de canviar un parell de jerseys, m'han quedat petits, no serveix de res aprimar-se, si ven Nadal, t'engreixes, és lo que hi ha. Vinga, anem a fer una passejada per Mallorca. Vinga, ara sí, anem a veure per on trobam en Raül. Crec que és per Santa Maria. Raül, com estàs? Bon any.
Bon dia, bon any, companys, com estàu? Bé, jo no sé si fins quan poden dir això de bon any, saps què t'ho vull dir?
Fins dia 10 d'agost, fins dia 10 d'agost.
Està bé, fins dia 10 d'agost. Bé, de nosaltres, clar, passam de Nadal a Sant Antoni, però per mig, hi ha les rebaixes. Abandens. Ara ja tothom, tu de jersei no te va bé, però això és per mort de Nadal, Joan.
És que jo anava bé. Jo anava bé. Anava bé i va arribar. Sí.
Molt entenem, xocolata amb ensaïmada, clar, no, això.
No m'he privat de res.
Clar. Que hem d'anar a privar molt i tant mateix, això són dos dies. Hem de gaudir de sa vida, clar que sí. De nosaltres hem vengut avui fins a Santa Maria, Joan, mi, perquè cada diumenge fan el seu tradicional mercat i jo dic rebaixes, sí, tots els comerços hi ha rebaixes, però en el mercat hi ha també rebaixes de ses rebaixes.
Ah, molt Vius, bé.
Veure, perquè, hi ha cosa molt barata.
Tot està rebaixat a un mercat, sempre està en oferta.
Clar, però nosaltres avui venim a cercar rebaixes de ses rebaixes, que això ja és el no va mas.
Molt bé.
Mam, tu m'has dit que cercaves un jersei.
Bé, jersei, jo necessit... Saps què necessit? Calcetins. Una cosa
calcetins.
Simple.
Calcetins, ah, sí. Molt bé, mam. Aquesta senyora ja han comprat res,
Hemos comprado algo.
Rebaja de rebaja.
Hombre, no, porque siempre ha costado lo mismo, ¿verdad?
¿No te han rebajado nada?
Nada.
Vamos, mal, idó.
Mal.
¿Qué es lo que estás buscando?
Estamos mirando solo.
Ah, solo mirando. Mira,
hemos comprado, pero porque hemos mirado, pero ya está. Claro. No hemos venido por nada específico.
¿Te surtirá barato y no se compra?
Baratísima, porque claro. Como no voy a comprar más nada, pues baratísima.
Quina rebaixa, ella. Gràcies, que vagi bé. Bueno, és que, clar, se tracta de mirar...
I de cercar qualcú vagi de rebaixes.
Però, mira... Sí. Ara, jo, una faixeta, un euro. No has pagat a riure.
No has pagat.
M'entens? Ara mos arribem una faixa
sí.
I el Ferrero s'amaga.
Però una mica invisible, vamos.
Sí, però està molt de moda, veig, els xandals. Ara em veig aquí una venedora que... Hola, bon dia, buenos días. A ver, rebajas de las rebajas hay ahora, ¿no?
Sí, hay rebajas.
¿Pero de las rebajas?
No, de las rebajas no.
¿Todavía no?
No, aún no.
Ah, ¿por qué? Pero en el mercado siempre hay rebajas.
Sí, yo tengo rebajas, claro.
¿Y qué es lo que la gente más compra?
Pues de todo un poco. Más bien la lencería, creo yo, ¿no?
¿Lencería? Pero debe ser gruesa porque me queda fred.
Sí. Con pelo por dentro.
¿Con pelo? ¿Cómo que con pelo por dentro?
Acelpada. Mira, mi primo vende bragas acelpadas.
¿Bragas acelpadas? Bueno, ara m'ha mort. Bueno, por favor, ¿qué nom es teu cosí? ¿Cómo se llama?
¿Eh? Sí. Frasco.
¿Cómo?
Frasco.
¿Frasco?
Frasco, como la colonia.
Y ese señor, es una fantasía, ella. A ver, ¿cómo te llamas?
Francisco.
Ah, Frasco, Francisco, claro.
Hacer pacitas. Mira, hacer pala.
Vosaltres no ho creus, però...
No passen frío.
No, sí, no, no. La braga viene a fer el pala, ¿eh? Sí, no, 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 no.
Pero... Como de hombre para mujer. Las dos cosas.
¿Para hombre y para mujer?
Claro. Unisex, es lo mismo.
No ho veig clar, mem, aquesta senyora. Va, ho compres res, vos?
Ja sé.
Què ho compres, mem?
Això.
Què és això? I què és això?
Ja me penses que es pot rellenar sopa, ventura nou sirè.
Ah, sap què és? Sap què, Joan? És
no sap què comprar.
Sí que va. Bé, és per fer pastissos, això, eh? Però va bé, heu de rellenar sopa rellena. Ja passant Nadal.
Però és igual, menjar molt de pits.
Sí,
és bona, és bona, clar. Han de farcir la sopa i és com unes puntetes d'aquestes de ferro. Heu vist aquí que venen una roba interior a fer el pa, ja diu.
No necessitam.
No em porta, eh? No. Tant pa. Bona.
Quina calorada. Bona.
Quina calorada. Clar, és que això depèn... Bé, el que jo anava en els xandalls, perquè...
Exacte.
Els xandalls és com a... ara s'ha posat de moda anar en dues coses, o xandall o batamanta, en castellà.
Batamanta, sí, com en pijamats, també, per escarrer, si gent va...
Sí, perquè és una bata, com un pijama bata, que, escolta, realment això no és sortidor, no és per sortir per escarrer, en realitat. Saps què t'ho vull dir? No el mostrador. Però molta gent hi va, que és una cosa un poc forta.
Sí.
Però ara els joves ja s'han posat de moda amb aquest tema, que t'apareix.
Sí, sí,
jo
sí,
no ho cap de veure.
Pots anar per Jaume III, també, per allà.
No, Jaume III ha d'anar de bo. Jaume III no pot passejar de qualsevol manera.
Ni per tirar fents. Indast.
No, Jaume III has d'anar mínim...
Mínim vaqueros i exacte. Sí.
Clar. Mem, ara em veu dut, senyores. Mem, hola, bones, bon dia. Mem, sou d'aquí de Santa Maria o no? No, ara van... han trobat per comprar, però no ho tenen clar. Anem a veure. Aquí de Sa... Bueno, ara, saps què passa? Que per descriure-te el que veig, no sé com fer-ho.
Vinga, anem a provar-ho.
Personatges.
Sí.
De Simpson.
Val, grots.
Grots. A una batamanta rosa.
Molt bé.
Que és que, clar, per això és un frigopier, saps què vull dir? Per això pel món, no ho veig clar.
Per això un...
Atropellar no t'atropellen, això et segur. Te veuran d'en fora.
Sí.
Avantens, te veuran d'en fora. 5 euros, Joami, no has pagat a riure. 5 euros.
No,
ja m'hi has tu.
No fa falta la senyalítica aquesta que hem de comprar ara per posar damunt els cotxes si tenim un accident.
Ah, sí, això no. No això
d'en fora te veuen.
Bon, mira, aquí tenc, per exemple, un pijama, 1x12, 2x20 euros, no? Molt bé, que noms?
Nina,
escolta'm, que trobes de tot això? Hi ha molta rebaixa, no?
Home, tu com veus això?
Jo veig baratíssim.
Hombre, està ja rebaixadíssim.
Ja més barato, m'ho regales.
Barato ja, t'ho regal. Vaig a comprar-ho i t'ho regala tu.
No, deixa-ho fer, tampoc no se tracta d'això. Molt bé, moltes gràcies. És que clar, hi ha rebaixes de ser rebaixes, jo vos ho dic. Llavors, un calçonet, 10 euros, uns altres, 5 euros, és que no has pagat a riure. Que te'n vols anar per Amèrica? Idò, te'n vas per Amèrica, aquí venen. Gipós. Serien com a gipós.
Que són gipós.
Però, sí, com un gipó. No sé com dir-te. Com se diu en castellà, un gipó? Hola, bones, com anem? Un gipó. Un gipó.
Sí, ja sé.
Un ja sé, però així obert.
La jiqueta?
No, obert, obert, per costat. Això què hi ha aquí? Això és un gipó de tota la vida, allò, allò, allò d'allà, que val 15 euros.
Això és un... Com se llama esto?
Com se diu en castellà?
Sí, un poncho.
Ah, un poncho. Ah, un poncho en castellà, no me sortia. No me sortia. Mem, com van ser rebaixes?
Bé, molt bé.
Has comprat res?
Pues sí.
Què has comprat?
Pues un calçot i una jiqueta.
Ah, molt bé, tot això. No, i una barra de pa... I...
Això no és aquí, això és el CIP.
Ah, bé. No facis propaganda que no mos paga res, no. Seroski. Mem, què és això? Ah, un rubiol? No, ah,
sí,
és carregada.
Sí, d'anar aquí a Can Lola, a Lola que viu aquí,
sí?
I Lola fa un bunyols.
Bunyols, també? Aquí. No t'ha passat a Nadal?
Aquí darrere.
Ah, molt bé.
No, perquè estàvem a l'altre, ella. I ara que s'ha posat l'altra vegada, està molt bé.
Molt bé, bé. De roba, de rebaixes, m'has dit que has comprat...
Cossos i una jiqueta.
Molt bé. Barato.
Sí, està bé, de preu.
Molt bé. Has vist? Joan, mi, has de venir cap aquí, cap a Santa Maria. Barato, barato?
No, que sí, que ha de venir.
Ah, que sí? Veus?
I hauries d'anar un pic en el mes a Santa Maria, per veure si els preus van baixant i trobaràs de tot allà.
Home, escolta'm, escolta'm, això també, això ara, perquè és rebaixa, llavors sí, serà un sí, preu sí. Normal, dic jo.
Sí.
Veus? Clar, dic jo, perquè és que si no, no pots estar tan barato. Sí. Llavors, una manta, tens fred a casa teva, ara que xerràveu del fred?
Jo, si jo m'agrada una tanda manteta per damunt, m'agrada, en el sofà.
Sí, eh?
Sí,
sí. Sí, i de 10 euros, no pot ser més grossa, deu ser més grossa que el teu sofà, perquè fa... Bé, 4x3, ja me diràs tu.
Tu taparàs la taula del menjador, també. Sí.
Te pots embolicar, quasi, sí. amb aquesta manta. Per a veure, no has pagat a riure?
No,
qui
molt bé.
Qui passa per què vol, eh?
Sí.
Clar, molt bé. Mem, i ara per aquí veig que està mirant que una cosa que s'ha posat molt de moda, i aquesta lota ho du. Hola, bon dia.
Bon dia.
Com anam?
Molt bé.
Mem, s'ha posat molt de moda el pèl.
Sí.
De què és aquest pèl que dus? ¿De qué es este pelo?
Es artificial. ¿De qué? No sé, pero sé que es artificial.
Como si fuera. ¿Eh? Como si
de
fuera.
Mentira.
De mentira. ¿Has comprado algo de rebaja?
No.
¿Todavía no?
Este pelo.
Ah, este pelo, vos.
¿Qué
ah.
son? ¿Extensions? Que...
No. Es pel de lliqueta. No, és a dir, los abrigos de piel d'un temps.
Val, d'acord, sí, sí, sí.
I ara s'ha tornat a posar de moda. S'ha posat a posar de moda.
Sí.
Ah. Però n'hi ha de tot. N'hi ha... De no sé de quin animal dir-te, perquè no són d'animal, afortunadament.
De nútria.
Però, no, no, això no toca mai la mà. No, no, no. Això és, no sé, coma de moix, coma de moix, perquè són un color raros, són un color raros. Hola, reina, com estàs? Molt bé, canons?
Pepi.
Pepi, mem, s'ha posat de moda les jiquetes de pell, un altre pic.
Sí.
Què trobes?
Molt bé, sento moltíssim, són supercòmodes. I a la moda?
A la moda? Mem, hi ha rebaixíssimes, eh?
Sí, nosaltres tenim també jiquetes de pell.
Quines jiquetes tens? Ara m'ho mostraran a Pepi, m'ho mostraràs les jiquetes de pell bones. Però això és pell de què és, aquest pèl?
Pèl de potre.
De potre salvaje. Pèl de potre. Mem, aquesta és molt elegant, Joan. Mira, el blanc, tot blanc.
Sí.
Que du un poc de pèl a les voreres, a les mànigues.
Exacte.
Una monada, això.
I després també se'n du molt aquesta d'aquí.
Això què se diu?
El papau diu que és pèl de cabra.
Això és pèl de cabra?
Això diu ell.
A la vés, això no...
Això diu ell.
No, sí, que va, això és mentida és. Tot. Que va, això no toca mai el camp, res.
Ja, bueno, ets animalistes, avui.
No, no, que va, no, poden estar tranquils els animalistes, perquè això és tot postís, no robot. Ah,
sintètic.
No. Sintètic, això volia dir, sintètic.
Marketing, diu que no.
No, és sintètic, perquè els animalistes claro, tenen raó amb això.
Creu? No pot ser mai pèl de cabra, de veritat.
També faltava, i matar la cabra, deixa't anar. Bé, moltes gràcies, Pepi, que vagi molt bé les ventes.
Vale, gràcies.
Has vist, amb aquest, Joanmi, sí que pots anar a pejar un tercer.
Amb aquest sí, amb aquest, vamos.
Bonetge, com diu mo mare, bonetge.
Ostentós.
Això, bonetge. Sí, 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 bonetge. A la millor no ho veus, bo, però ho pareix.
Sí.
Entens? I fa una bona cara. I ja ho sabeu, si voleu venir a Santa Maria, això ho atents, perquè la setmana que ve no hi podeu venir. No hi podeu venir, però vaja. Jo, de voltre, aniria a celebrar Sant Antoni, patró de Menorca, i a més, a tots els pobles de les illes que estan de festa. Sant Antoni, Revelda, diumenge aquí ve, dissabte, divendres, dissabte i diumenge aquí ve, és cap de setmana de Sant Antoni. Així que, què t'apareix, Joanmi, si passam del món bombons, xocolata, ensaïmades, ara roscón de Reyes, de què? Que jo no m'ha agradat mai, però vaja. Tot aquest remenat. Una cosa també molt nostra. Les espinagades.
Que bo. En xerràvem avui de matí, que jo tenc, ho tenc bé perquè tenc famílies a poble i fan espinagades coventes, que m'agraden.
Coventes, clar, és que però si no, coventes,
no.
Clar, i què t'agrada, de llom o de mussola?
Me va bé tot, m'agrada tot. M'agrada ser de mussola també, sí. Ser de mussola m'agrada, el peix, sí.
Jo és que aquest animal...
Sí, però jo com que menjo un pic en l'any, me va bé. Si fos cada setmana...
És com una serp.
Sí.
És com una serp rara.
Ei, és molt rara, sí. I però amb escobent no te dones compte, no saps ni que menges a vegades.
Sí, val més, perquè jo si ho penso, dic,
però de llom, també és millor. De llom també
va bé. Sí, vinga, jo demà aniré a fer... Demà, dic. La setmana que ve aniré a fer espinagades per Sant Antoni.
Beníssim. M'agrada molt.
Així que esteu ben atents,
bon,
perquè qui no es dengui la recepta, vos donaran la recepta. Perquè enviar-vos una espinagada cada un molt surt...
Això serà difícil.
No ho podem fer.
Complicat.
No tenim propost, Però fem així. Te pareix bé, Joanmi?
Me pareix beníssim, Raül. I tu et quedes firant per Santa Maria.
Sí, ara t'ho diré un jacer d'aquests i una braga a piel d'aquestes.
Braga a piel, molt bé. D'aquestes que... Exacte, d'això que quedes allà. No fa falta...
Té com a ballú, t'ha dit?
Sí, no farà falta la manta en aquest cas,
No.
Amb això ho estarà.
Segur que no. Que vagi bé.
Gràcies, Raül. Una ferrada. Adéu. Pero no estoy tan mal. Pero no estoy tan mal. Mucha energía en quejarnos, no confundir economía y libertad, y lo llevamos mal, y lo llevamos mal. Y si pasara una estrella fugaz, tú y yo contra los demás.
De 9 a 12, viu la gran vida.
IB3 Ràdio és diversió.
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, les faves. Les faves ecològiques són bajoques que contenen llavors de forma ovalada. amb fibra, vitamines i minerals que ajuden a millorar la salut intestinal, afavorint l'eliminació de toxines i evitant l'estrenyiment, sense pesticides ni fertilitzants sintètics. En definitiva, les faves com són les faves? Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes salut per tu i per als teus. Cofinançat per la Unió Europea.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. La gran vida. Un viatge de Pep Marcús per l'astronomia i els secrets de l'espai.
Molt bon dia, Pep, com estàs?
Molt bon dia, aquí ben content i feliç d'estar una altra vegada a Gran Vida.
Des del cel, però aquí en aquest cas des dels estudis número 1 d'IB3 Ràdio en directe en aquest diumenge, i la veritat que amb ganes també de saber una mica què és el que passarà quan mirem a dalt i passin coses que nosaltres no les volem, però sempre passen coses. I m'hauràs dit la setmana passada que avui volies parlar una mica de, diguem, el titular seria les missions, no?, de 2026. I jo t'ho vull agrair que estiguis amb nosaltres, sé que tenies un partit de futbol amb el teu fill i que sempre estàs amb ell, però ara hi anirà, arribarà a temps, no us preocupeu, no passeu pena. Vinga, per una banda, les missions de 2026 i concretament és Artemisa 2. Què és Artemisa 2?
Bé, primer de tot hem de dir que Artemisa és la nova missió Apolo. L'Apolo, tothom sap quines són, l'Apolo que van anar a la Lluna en els anys 60 i 70 per part dels Estats Units. La germana bessona d'Apolo, a la mitologia, era en Artemisa. I ara tenim el programa Artemisa de retorn a la Lluna. I és un programa que du a terme la NASA amb els seus col·laboradors internacionals, que són la JAXA japonesa, l'Agència Espacial Europea i l'Agència Espacial Canadenca. La idea és tornar a la Lluna i fer una base estable. Però, clar, això sona molt bé, però hem de tenir en compte que aquesta missió Artemisa, la 2, d'enguany s'havia de llançar fa 2 anys. Encara no s'ha llançat, ha hagut molt de retrasos, i la següent, Artemisa 3, està prevista per el 28 i segurament se llançarà el 29. Per què? Perquè és autònticament un dinosaure de missió espacial. Mm. El cot que emplearan CLS, Space Launch System, és un cot que no és reciclable, és un cot que no, les etapes no se tornen a utilitzar, com fa, per exemple, en Elon Musk, que és la seva empresa SpaceX. La qual cosa, cada cot val una milionada brutal per enviar, no només cap a òrbita baixa, sinó que en aquest cas han d'anar cap a la Lluna. A la finestra de llançament de la Artemisa 2...
Quin temps fa que l'Homo no torna a la Lluna? No,
des de l'any 72.
Somo...
Des de l'any 1972 fa més de 50 anys.
Sumar, l'Homo, la dona, no trepitja la Lluna.
No, l'Homo, en aquest cas militars dels nord-americans.
En aquest cas...
Sí, el desembre de l'any 1972 en la missió de l'Apolo 18, que va ser la darrera i va haver per primera vegada en aquesta missió un geòleg, un científic fent feina de geologia. Si anau a qualsevol plataforma de vídeos, internet, a YouTube, tipus això, i veus un astronauta a la Lluna que cau, segurament és en Cernan, Eugen Cernan, que és aquest geògraf que va anar a la Lluna amb aquesta missió.
Quan més temps passi sense que un home o trepitgi la Lluna, torna a fer-se com el més èpic, allò d'anar a la Lluna, perquè, clar, ja han passat 52 anys.
Sí, clar. Què passa? Que des d'aquell moment l'únic que hem fet és anar a òrbita baixa. És a dir, anar a les estacions especials, les soviètiques, estar... perquè mos fèiem una idea. Si la Terra fos una poma, les missions especials que tenim amb humans avui en dia quasi no surten de la pell de la poma. I quan vàrem anar a la Lluna, estàvem anant a una branca diferent del poma, a veure una altra poma més petitona, que era la Lluna. El que mos consola, fins a un cert punt, és que si la missió Artemisa, les missions del programa Artemisa, se cancel·lés per raons pressupostàries, que estan en el fil damunt del guinevet que cau o no cau,
sí,
ja que el nou administrador de la NASA, en Jared Isaacman, està retallant moltes de les missions previstes per a la NASA per fer ciència. Clar, aquí hi ha una lluita entre el Congrés dels Estats Units i l'administració nova de la NASA, nomenada per Trump, que fa que tot tremoli científicament les missions de l'espai a la NASA. Però, clar, tenim a darrere les missions que aniran a la Lluna per part de la Xina, que aquestes no se cancel·len, van en van. És a dir, que tard o d'hora, molt probablement l'any 2030 com a límit, l'humanitat tornarà a la Lluna. Veurem si serà un xinès, veurem si serà un astronauta nord-americana, un alemany, o qui serà. Però que hi tornem, això segur que passarà.
Parlarem també de la carrera espacial dels xinesos i el que m'ha sobtat, no? El que m'ha sorprès, és que avui de matí xerràvem d'en Trump i Maduro i tot això, la tertúlia, però resulta que tu ja s'ha anomenat en Donald Trump també quan parlem d'astronomia.
Sí, 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 sí.
Està per tot.
És que està xerrant d'astronàutica en aquest cas, no només d'astronomia. L'astronàutica és la ciència que regula totes les coets que se llencen. I el protagonista principal en aquest cas no és en Donald Trump, sinó els seus amics. Que no és amic, que és amic, que ara sabrà, encara no sabrà, en Elon Musk, que també l'he anomenat abans, no és que va anomenar en Jared Isaacman, el nou administrador de la NASA, com el seu dofí perquè anés a gestionar l'agència espacial, sinó que l'ha hagut de ser en Donald Trump que li assenyalés a ell. Va haver una brega entre en Trump i en Elon Musk que va fer que se retassés aquest nomenament, però al final ha guanyat en aquest cas SpaceX, empresa privada de Elon Musk, perquè les missions d'anada a Mart, que abans enxerrava un micro tancat, d'anar a Mart, se pronostica que aniran de càrrec de SpaceX. Encara no ha resolgut, però aquí hi ha una lluita interna brutal entre tots els grups polítics dels Estats Units, demòcrates, republicans, i els amics íntims de Donald Trump.
Quan parles d'Artemisa 2 i Artemisa 3, tenint en compte que hi ha una retallada de pressupost i no sabem si després se podrà dur a terme, és perquè si no ho fa Artemisa 2 ho farà o vol intentar Artemisa 3, o són objectius i projectes diferents?
Són objectius i projectes diferents, tot i que sigui el mateix ventall d'activitats. És a dir, les missions Apollo eren una sèrie fins a 20, històricament, que no se varen fer totes 20, però que l'objectiu era anar a la Lluna i ja està, que hi van anar 6 vegades. En aquest cas, és Artemisa, es torna a la Lluna, però la 2 el que farà és el mateix que va fer l'Apollo 8 l'any 1968, que és arribar a la Lluna, fer una volta a la Lluna i tornar a la Terra, fer un 8.
Te faré d'advocat del diable. Si això ja s'ha fet perquè se volen tornar a donar
per compte. Tornar a recuperar la tecnologia que van tenir fa 52 anys, els cotxes són tot nous, però la tecnologia s'ha de recuperar. Perquè molta tecnologia, i això molta gent no ho sap, de les missions d'Apollo s'ha perduda. Perquè ningú volia anar a la Lluna, perquè econòmicament era inviable, perquè la situació d'anar a la Lluna als anys 60 i 70 va canviar radicalment quan varen veure que els russos no arribarien a la Lluna, els soviètics en aquell temps. Avui en dia, les missions Artemisa serveixen com a força, com un cavall de força, per recuperar aquesta aventura nord-americana tornar a la Lluna. Per què? Perquè darrere tenim una megapotència mundial com a Xina que sap, i sabem tots, perquè s'ha fet públic els mitjans, cada dos o tres mesos els mitjans de comunicació descobreixen que Xina té un programa lunar. Mm-hmm. Però és que ja fa anys que el té, i l'any 2030 diuen que posaran un astronauta xinès damunt la Lluna. I si ho diuen oficialment, vol dir que ho tenim molt desenvolupat. Per això les missions Artemisa, ara per ara, la missió Artemisa 2 no se cancel·larà. De fet, la finestra de llançament comença el 17 de febrer, és a dir, aviat, pot ser que sigui febrer, març o abril, que llancem aquesta nau amb quatre astronautes a fer una volta a la Lluna i tornar, però l'Artemisa 3, que és ja arribar a la superfície lunar, ja penja d'altres elements, com puguin ser les naus de Elon Musk, de Starship, que s'aterraria a la Lluna amb un Starship, i les naus de Jeff Bezos, seu gran enemic, seu arxienemic de l'empresa Blue Origin. És a dir, aquí tenim molta col·laboració, empresa privada, empresa pública. Però, clar, tot això fa que no se sap si se farà Artemisa 3 o 4, perquè la lluita ara mateix està en el Senat, en el Congrés dels Estats Units. Hi ha congressistes que volen que segueixin davant tots els programes Artemisa, però retalls pressupostaris indiquen que se farà com a màxim fins a Artemisa 3. Les 4, 5 i 6 que estaven previstes per principis dels anys 30 probablement se cancel·laran. Per això ho dirà l'economia i la política internacional.
Per tant, s'espera que el pròxim home que trepitgi la Lluna ja sigui l'any 2029?
En principi. Segurament serà més tard.
I ja han triat quina serà la tripulació? No. Hi ha noms?
No, encara no. Hi ha noms
per així com van memoritzar una mica...
No, el que passava a les missions a Apollo és que la tripulació que estava no en l'Apollo en si, per exemple l'Apollo 7, la tripulació de backup que s'ha de la tripulació que si hi hagués un problema anaven canviat-se per titulars, per així dir, era la tripulació titular dues missions més tard, és a dir que la missió de l'Apollo 9 era la missió, la tripulació que havia d'anar a sa, perdó, la tripulació backup de l'Apolo 9 era la que havia d'anar a la Lluna l'any 2011. Això no se fa ara. Senzillament s'anomenen els astronautes d'una manera més regulada, però sabent que és probable que no anirem a la Lluna l'any 2029-30 pels Estats Units, no se sap encara la tripulació que anirà amb aquestes missions, si és que se, si és que se fan.
I anar a Mart queda molt en fora?
Bastant en fora. És molt més en fora. Bueno, segons Elon Musk, no. Ell diu 3-4 anys. El que passa és que encara no té escuat desenvolupat per anar a Mart, encara no té, ni, evidentment, no té tripulació, i escuat que llança l'Starship, que hi ha unes imatges espectaculars de llançament d'aquest, que és escuat més gran de la història, més de 100 metres d'altura. Aquest escuat només és un cascaró, només és la part metàl·lica i els motors, no té res més. Encara molta, molta, molta feina de desenvolupament, i anar a Mart no és com anar a la Lluna. Anar a la Lluna són 4 dies, no res més. És a dir, els astronautes poden passar 4 dies dins una nau que no és més gran que un Seat 600 sense quarto de banys, així senzillament. No entrarem en detalls.
És com fer un Palma Lluc a peu de fa uns anys.
Sí, exacte, en carro.
Carro,
i clar, anar a Mart, potser som uns 6 mesos, 7 mesos, és molt més tens i requereix unes infraestructures i una tecnologia que ara per ara no tenim. Elon Musk diu que l'aconseguirà i ningú se'n riu d'ell, perquè tot el que ha volgut fer en matèria de coets ha aconseguit. Veurem què diu per anar a Mart. Però ara per ara anar a Mart és una fita llunyana, a llarg termini.
Xerrant de Miura 5, de l'empresa privada espanyola PDL Space, què és això?
PLD Space és una petita, bueno, una petita empresa, una empresa bastant forta, potent, aquí a Espanya, de desenvolupament de coets, però és una empresa privada. És de les poques que hi ha, a Europa n'hi ha unes quantes, i aquesta empresa PLD Space té un coet que es diu Miura, que jo me fa saber molt de greu que se digués Miura, perquè el nom original era Arion. I Arion és un cavall mitològic.
Però
Arion
no està en espanyol.
Arion és el cavall mitològic de la mitologia Astur. I era un nom preciós, però clar, se podria confondre amb Orion, que eren unes càpsules de la NASA, i van canviar el nom per Miura, que és un bou d'aquests...
De...
Sí, exacte, Miura.
D'una raça de toros.
Exacte. I dos Miura 5, que és un coet de 35 metres, un microllançador que s'anomena, desenvolupat exclusivament en tecnologia espanyola, que s'espera que l'any 2026 faci el seu llançament inaugural des de Courau, des de la Guaiana Francesa, que és d'allà on se llancen els coets de la... anava a dir de la Unió Europea, no, erró, de l'Agència Espacial Europea.
Estan parlant del rol d'Espanya dins la investigació i la carrera espacial.
En aquest punt...
Que és petiteta, però que n'hi ha.
N'hi ha, sí, si penseu que Espanya i la Unió... I ja hi tornem a ser la Unió Europea, no? I l'Agència Espacial Europea són punteres en desenvolupament de microllançadors i de tecnologia, sobretot de satèl·lits. És a dir, que Espanya tindrà a nivell d'empreses privades una empresa que posarà, en principi esperen que passarà l'any 2026, un coet en òrbita serà un testejador de tecnologia. És a dir, el coet estarà per ser recuperat i tornar-lo a emplear tantes vegades com sigui possible, com fa Elon Musk.
Se recuperarà...
La primera fase.
És a dir,
són 35 metres, són diverses fases. La primera fase, que és allà on van els coets que mollen el carburant en el principi, això se recupera.
I la idea és que torni sense...
Només una part, la part, principal.
Per primera vegada Espanya disposarà d'aquesta capacitat pròpia, no?, de sí, tenir de llançament espacial.
Sí, fins ara llogàvem coets d'altres països, exacte.
Val. I tema de velocitat necessària, perquè... És a dir, l'energia per obtenir tot això... Sí. No t'he dit de velocitat, però l'energia per obtenir tot això també és nostra? O sigui,
no.
Tot és nostre?
No, l'energia no. És a dir, sí, el carburant no, el carburant se compra com si tu compres ara la benzinera i agafes benzina que ve de, no sé, de Venezuela, crec que no, però de països dels Golf Pèrsic, sí, segurament. És Kerolox, que és el que emplena aquest tipus de... Kerolox és una combinació de querosè i oxigen, que és el que emplena els coets per enlairar-se amb aquestes velocitats que arriben a 2.000 km per hora en 30 segons.
Evidentment, t'he plantejat molt malament, t'he dit un doyarro. Quan dit l'energia, me referia a escot en si.
Sí, escot en si.
100% nostre. 100%
espanyol, sí. Exacte. Tant la mà d'obra com els serveis que hi ha darrere l'empresa PDL Space està basada a Elx, a Alacant, fan les proves en es, a l'aeroport de Teruel, i els primers llançaments d'un Miura, el primer Miura que es va enviar, que eren uns 15 metres d'altura, se va fer des de l'Arenosillo a Huelva. És a dir, tot el procés per fabricar aquest coet s'ha fet aquí, efectivament.
I tot això serveix per col·locar satèl·lits... Sí.
Per dur càrrega útil a l'òrbita baixa, efectivament.
Per comunicacions, observació de la Terra...
Per hora, sí, exacte.
Molt bé. Què més?
Xina. Hem de xerrar de Xina.
Què passa a Xina? Doncs vinga, que d'aquí un mes, poc més d'un mes, serà l'any xinès. Nou any xinès. Que passat d'enguany, no, ara no sé, no record quin és.
Tu i jo tampoc. No sé quin animal correspon.
Exacte, no sé quin animal és. Però ells estan capficats en aquesta carrera espacial, ho has dit en el principi, sí. I volen adelantar per la dreta. Tecnològicament, Xina ja és un país que està fent front als Estats Units, fins i tot. Amb altres històries no, però amb això sí. I jo, que he tingut la sort d'anar a la Xina, he vist com la meitat, o un tant per cent molt gran de cotxes, ja no duen benzina. Vull dir, són elèctrics i és una passada tecnològicament. Si penseu que Xina és com a... no tercermundista, evidentment, però aquesta sensació que tenim moltes vegades, no? De, no, xinos...
I bicicletes...
I bicicleta, sí, oblideu-vos d'això.
Banderes, vermelles...
Xina no, és molt gran, és enorme, tot pot passar 8 hores volant dins la Xina, encara ets a Xina, per travessar la Xina necessites moltes hores.
I tenen només un fus horari, per cert, un, de Pequín a Tíbet. La mateixa hora per tot.
Què volen fer, xinos? Vinga.
Bé, xinesos han de matisar, primer de tot. Els xinesos no estan en carrera espacial més que amb ells mateixos.
S'ha d'escavall, per cert, m'ho diuen?
S'ha d'escavall, perfecte.
Sí. Idò, com ha fet, això?
Ara ja ho sabem.
Ja ho sabem, després ho cercarem.
Una mica d'informació que no teníem. Idò, els xinesos no competeixen en ningú al manco de manera oficial. És a dir, els xinesos desenvolupen tots els seus coets, que tenen una multitud d'empreses privades i públiques per desenvolupar els diferents programes de la carrera espacial xinesa, que no se li pot anomenar realment carrera perquè no corren contra ningú, però sí que tenen els objectius molt clars. Penseu que l'Agència Espacial Xina va néixer l'any 90. Té 36 anys de vida.
És molt jove, no?
És joveníssima, però avui per avui Xina és l'únic país sobirà que té una estació espacial pròpia. Estats Units no la té. Té l'Estació Espacial Internacional, però en combinació amb Rússia, amb l'Agència Espacial Europea, JAXA i Canadà. Tots aquesta amalgama de països són els qui gestionen l'Estació Espacial Internacional, que, per cert, ja té els dies comptats. Acabarà la seva existència, esperem que no passi, però és molt probable que ja passi l'any 2030. A partir d'aquí, Rússia ja té una estació espacial projectada, Xina en té una, en tindrà una altra, segurament en tindran dues, i Estats Units segurament no se quedaran sense cap estació espacial si Xina i Rússia en tenen una. De tota manera, Xina pretén dues coses aquest any 2026, l'any d'escavall. La primera és arribar en el pol sud de la Lluna, en la missió Shanghe 7. Les missions Shanghe és la deessa de la Lluna, a la mitologia xinesa, pretenen dur sondes a superfície, en aquest cas la Shanghe 7 durà un petit rover en el pol sud de la Lluna per analitzar el gel que hi ha en els cràters d'aquell lloc. El pol sud de la Lluna és un lloc molt interessant perquè hi ha cràters que estan mig en ombra i mig en llum, que tenen aigua de dins però tenen sol just a de vora. I són llocs perfectes per posar una estació espacial allà o per posar una base
diguem en aquest cràter.
En aquesta zona, perquè tens aigua per emplear com a carburant.
Sí.
I tens sol per emplear com a energia. És a dir, Xina pretén posar un peu en el pol sud de la Lluna. Per què? Perquè si llegim la història entre línies, avui per avui tant la Índia com els Estats Units, com Rússia, com Xina, volen posar sondes especials en terra, a la superfície del pol sud de la Lluna, per aprofitar tant l'aigua que en aquella zona com l'energia per posar una base i aprofitar-se d'aquesta situació estratègica en el pol sud de la Lluna.
La mentalitat explotadora dels humans, no?
Sí, bé, com sempre, això. Però, clar, si no ho fa la Xina, ho farà l'Índia, si no ho fa l'Índia, ho faran els Estats Units. Clar,
i ningú vol que ho faci un altre.
Exacte, volen ser els primers. I Xina segurament serà el primer perquè un guany ho farà. Posarà una sonda...
Ja l'any
2026. Sí. Està previst per enguany. No som exactament encara a la data, però passarà enguany.
I aprofitaran l'aigua i el llum.
Ara van allà només per analitzar l'aigua d'aquest cràter. Mm-hmm. Però ja tens una nau. Si tu poses una nau, per exemple, ara m'ho inventaré, però si tu poses un submarí... No, mal exemple, però una nau. En els fons de l'oceà Galàcia Àrtic, i claves una bandereta, en aquest cas nostra, espanyola, pum, o mallorquina, tenim aquella zona, la podem sol·licitar com a territori nacional. Això és el que vol fer Xina. Si poses una nau en el pol sud de la Lluna, pot dir, no poseu cap nau americana, xinesa, japonesa, Índia, a de vora la meva, que la podeu espanyar. Això seria una declaració de guerra. La qual cosa està marcant territori.
Sí.
Això és el primer que farà la Xina en guanya l'espai. L'altre, que no és tan important, però científicament és molt, molt interessant, és la Xuntian. Xuntian és el telescopi espacial xinès. Nosaltres, bé, nosaltres, Occident té el Hubble, té James Webb, que està en un punt de la granja, en fora de la Terra, i els xinesos no tenen cap telescopi espacial, però en volen posar un en òrbita. És anomenat Hubble xinès, el Xuntian. Això ho faran l'any 2026 enguany, encara te'n pots amb les dades, però sí sabem que és una missió que s'ha retardat. S'havia de fer l'any 2025 i se farà ara l'any 2026, si tot va bé. Què te parem? Volen fer moltes coses, així. Això
només volen fer moltes coses. Idò, ja està. No sé si res tu de l'any xinès, perquè avui tenim, a més, entre tu i jo, una persona, parlarem d'ell, perquè parla 9 idiomes i coneix molt bé aquest país, també. Així que li demanarem opinió damunt d'aquesta carrera espacial que també vol ser protagonista a Xina amb aquesta arribada a la Lluna en el Pol Sud, no?
Així és.
I de la setmana que ve més?
Molt bé, estic a la vostra disposició per ser de l'espai i que tothom pensi en mirar el cel, que està ple de meravelles.
Pep Marcús, president de Club Newton, que tingueu bones plantades i fins la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és formació.
Diumenge a les 12, Esports 3 en joc. Segueix amb nosaltres i en directe el futbol de segona federació i el de primera amb el partit Cartagena-Udeivissa. I en acabar futbol de primera divisió des de Vallecas, Rayo Vallecano-Reial Mallorca. Amb l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes, Esports 3 en joc. IB3 Ràdio, passió pel futbol balear.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. De 9 a 12, viu la gran vida.
Les 10 i 47 minuts, ara vull que tinguem 10 minutets per desintoxicar-mos, per dir-ho de qualque manera, no del programa, però sí de lo que ve, d'allò que vendrà, amb menjar polvorons, amb menjar roscons, si no t'hauran de menjar, i porcella, i sopa rellena, i venga. I ara venen bé Sant Antoni, i també menjarem molt, i després Sant Sebastià, i tornarem a torrar, ja ho sabeu. Això és un natura. Per això és necessari també fer aquest procés per eliminar toxines, purificar el cos, i avui la cosa de nutrició anirà per aquí. Guillem Serra, nutricionista col·legiat, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt de gust.
He deixat molt clar que és nutricionista col·legiata, que no és una mica que vingui aquí a fer xerrar de nutrició, no. Nutricionista. Carpe Guiem, el podeu trobar per internet, el cercau, Carpe Guiem, i veureu que en Juan Guillermo, Guiem Serra, vos pot oferir qualsevol tipus de servei si el cercau. Però aquí, a la Gran Vida, també feim aquest servei públic perquè volem que la gent tingui opcions per fer diferents dietes. I avui m'apareix que vols xerrar de la dieta de tots. Què és de tots?
Bueno, el detox, al final, és una manera de netejar. El que passa que s'ha anat desvirtuant el significat de lo que és detox, perquè això, detox ve de l'any 1900, quan va començar el terme, però no va ser fins al 2000 que se va començar, bueno, per exemple, en Beyoncé i gent famosa, va començar a utilitzar el detox com a font d'això, per fer sanat. I realment és un poc fal·làcia, perquè el cos ja té processos, ja té els òrgans, ja fan aquest efecte de desintoxicar.
Vale.
I aquí hi ha una cosa clau, que és no s'ha d'intentar desintoxicar, sinó no intoxicar, que és una altra història.
Evitar ja el fet d'intoxicar el cos, perquè el cos, com tu bé dius, ja té la forma de netejar tot allò que menjam i de treure-lo del cos, no? Per explicar-ho així una mica de planera.
Exactament. Llavors, què és el que fa que s'intoxiqui? L'estrès, l'alcohol, el menjar processat i amb abundància, i és poc descans. Va, llavors, el detox no és deixar de menjar, sinó deixar d'intoxicar.
L'estrès, tu incideixes molt amb el tema de l'estrès. Hi ha gent que no hi creu amb això.
Sí.
El científic té una base científica, el tema de que l'estrès també intoxica el cos?
Sí, en el final l'estrès, per exemple, pot fer generar certs residus o generar o fer que aquests processos metabòlics del cos pues, no siguin tan efectius, o inclús generar toxines en el final, o no fer tan net. És a dir, són molts aspectes que afecten l'estrès i, bo, ja sigui a nivell intestinal, és brutal l'efecte que fa. En certa manera el va minvant, el va destrossant poquet a poquet. És apenas que és molt lent. Llavors, quan no és un cop de repente, és molt difícil veure que s'està fent. Llavors, també afecta pues, els processos de neteja, inclús el cervell pot fer que segons quines neurones pues, no estiguin tan actives, també en el procés de la renovació de l'ADN. Llavors, hi ha molt de processos en què està involucrat l'estrès i ens afecta moltíssim.
D'acord.
Va, després tenim, bueno, quins són els òrgans que estan involucrats amb el detox? El fetge. Fetge, bueno, quan prenem medicaments també es filtra, després tenim l'intestí, com hem xerrat, i bueno, quan hi ha un fetge gras, per exemple, o una alimentació pobra, pues, aquest procés se torna molt lent, ineficient, aquest detox. Llavors, si tu estàs malament, perquè estàs, perdó, estàs has menjat i has begut i tens estrès, per molt que te beguis un batido verde, no te farà...
Un batido verde, que és té matcha.
Bueno, té matcha, però pues, normalment els batuts detox, que li diuen, que millor un batut detox que qualsevol altra cosa, que, per exemple, un cereals industrials, saps? Però, bueno, normalment duen líquid, que pot ser un suc o pot ser llet, normalment se fa llet vegetal, perquè sigui un poc més net. Després du algo de fruita i algo de verdures. Llavors, aquí okay. Tens un mix que és molt interessant. També ja se li pot afegir fruits secs, pues, anacardo, li pega molt bé, o li pots afegir dàtils per donar-li un toc més dolç, i cacau, inclús, plàtano, cacau, i llet de mel·la, per exemple, és una molt bona combinació. Però bueno, després ja és més potents, que podria ser pues, inclús un suc de taronja, un poc, després espinacs, taronja en si, llavors aquests també són més despillats típic de sa poma, amb àpio, i bueno, també aquest és molt, molt interessant.
Aparentment, tot això que dius és molt sa, però a la gent li costa. Li costa perquè no estan parlant de xocolata ni de coses que siguin massa gustoses. És complicat, no?, que la gent se pugui tirar en els dedos quan parlem d'espinacs, per exemple?
Bueno, jo crec que aquí està amb jugar amb els aliments. Per exemple, si tu te fas un batut amb llet de mel, que pot ser que és molt interessant,
sí.
Després li poses espinacs i dàtils, i ja te fa, inclús un plàtano, ja te fa un efecte molt més dolçat, algo més bo, i després estàs menjant espinacs sense voler, quasi.
Has dit espinacs, un dàtil que pot ser d'aquest més gruixodots, per exemple, si és per una persona, dic, espinacs,
sí.
Un plàtan, no?
Sí.
Madurat, i millor, que estigui un poc més. I què més? I la llet de matla.
Llet de matla. I tens un batut impressionant, supersaludable. Sí que és vera que se recomana molt més menjar els ingredients naturals, és a dir, que tu els amestres i tal, però, bueno, en aquest cas és molt millor menjar un batut d'aquest estil que, per exemple, tostada, inclús, que te puguis menjar amb un pavo o amb un jamón.
Te podries posar... Val. I això, què s'ha d'aprendre? És de matí, és vespre, per substituir una menjada? Com s'ha d'aprendre un batut d'aquests? Perquè te faci efecte.
Bueno, normalment, efecte sempre t'ho farà. Mm-hmm. És a dir, sí que és vera que el que és el vespre pues, no se recomanen, per exemple, àcids, no se recomanen segons quin tipus d'aliments, però se pot fer per berenar, ja sigui per de matí o per sobre baixa, i inclús també se pot fer per després del deport, també és molt recomanable després del deport perquè té molt de components per ajudar a la recuperació.
Val. I en quant als beneficis, per exemple, seria pèrdua de pes, més energia, una pell més neta. Quins són els beneficis, a part de la desintoxicació per de dins, que podem veure reflexada a fora, en el nostre cos, en el que veiem cada dia?
Clar, això els batuts normalment poden dir que és com una bomba de micronutrients, de vitamines i minerals, i això fa que tot el teu cos estigui més, tingui més eines per poder recuperar, regenerar, descansar, i això s'afecta, se veu molt amb els processos de... Bueno, la pell també se nota. Però això és un procés que quan tu neteges o tu dones una millor alimentació en el teu cos, el fetge, per exemple, no està tan saturat. Els ronyons tampoc, l'intestí tampoc. Llavors es funcionen d'una millor manera i, per tant, se reflexa en la teva cara, en la teva pell, si tens ojeres o... Saps? Llavors, és tot això, quan més net estàs per dins, més sabó per de fora. Llavors, això és, aquests sucs o aquests, sobretot aquests batuts, ajuden molt a portar aquests micronutrients que fan que tot funcioni millor.
I aquests batuts, els han de fer un pic en el dia o és una cosa que s'ha de fer durant unes setmanes? La pregunta seria, se fa durant un temps determinat? Per exemple, ha vengut Nadal, després a Sant Antoni i Sant Sebastià i volen fer una neteja durant un mes. És una cosa que han de fer durant un mes per fer net o s'ha de mantenir en el temps i s'hauria de prendre un batut d'aquests cada dia? Com ho veus tu?
Clar, això no hi ha un temps específic que puguis estar. Sí que és vera que quan més ho pots aplicar com a estil de vida i serà molt positiu, però no és que hagis de fer, diguem, un mes o una setmana. Si ho pots anar aplicant dues o tres vegades per setmana, serà molt positiu per, en general, perquè ja no és només el batut, sinó que tu ja prens consciència del que estàs menjant. Llavors ja estàs fent no és només una menjada, sinó el que implica aquesta menjada. Llavors, si se pot anar introduint de manera quotidiana, pues serà superpositiu, perquè també a casa nostra tenim verdures, tenim fruites, tenim sempre qualsevol coseta per fer un batut, que potser no està molt bé o el que sigui, i és una manera molt interessant per jugar amb els aliments, els sabors, les textures, mm-hmm. i és superinteressant.
Tenim només un minut. Te vull fer una pregunta. Ara que veiem tant de TikToks i tant de vídeos curts a les xarxes socials, una persona que vol fer una dieta detox perquè ho ha vist a xarxes socials, quin consell li donaries i com l'hauria de fer? Com ho aplicaries tu amb una persona que normalment menja de tot, diguem, i que se vol aprimar i vol desintoxicar una mica totes aquestes menjades del darrer mes?
Bueno, pues, evidentment, jo... Primer, demanaria opinió a un especialista d'una manera personalitzada, perquè cada persona és un món, i a lo millor una persona no li va bé això, i una altra persona, és a dir, a nivell de salut, i una altra persona li pot afectar. Però, bueno, bàsicament, en general, se pot dir que, bueno, intentar no afegir en els banyats, és a dir, que si intentar pues, no ficar tòxics, no ficar alcohol, no ficar tabac, no ficar pues, coses que puguin... ralentir aquesta detoxificació. Després, menjar el més natural i sa possible. No fa falta fer una ensalada cada dia. És a dir, pot menjar arròs integral, pot menjar carn, pot menjar peix. I intentar en aquest procés, quan estiguis en un detox, que sigui el més orgànic possible, biològic, ecològic i tal, perquè, bueno, evitar aquests possibles pesticides i tot això. I després a fer una bona estructura de lo que seria organitzar el que seria el que vas a menjar per ja fer la compra posta i no anar al supermercat i de repente que te pegui les ganes de menjar algo que no toca. I bueno, ben, podríem estar aquí.
Sí, però arribarem a les 11 i l'haurem de deixar aquí. Moltes gràcies, Guillem. Una ferrada molt gran i mos anem escoltant. A veure si mos escoltam encara la setmana que ve, però bueno, ja ho xerram. Una ferrada molt gran.
Igualment, que vagi bé, bon dia.
Vinga, que arribam a les 11, serveis informatius. Encara mos quedarà una horeta de programa escoltant Bruno Mars i continuam amb l'Entre tu i jo d'aquest diumenge a partir de les 11:04.